Ràdio L'Escala.
La xarxa.
Són les 12 del migdia. Molt bon dia a L'Escala. Engeguem la franja d'entreteniment, el més calent a l'aigüera, però tot això encapçalat sempre per l'avanç informatiu local. Les aigües de bany de la platja del Rec del Molí són excel·lents segons el primer control de juny de l'Agència Catalana de l'Aigua. L'Ajuntament argumenta que l'informe de la Unió Europea fet públic la setmana passada està basat en dades de l'any 2018 i puntualitza que si hi ha hagut algun cas puntual de contaminació en aquest punt era degut a abocaments que es fan des de municipis veïns no connectats a la depuradora. Parlarem d'aquests controls i escoltarem les reaccions de l'Ajuntament en l'obertura de l'informatiu local de la UNA. Serà el tema d'obertura. L'Ajuntament està treballant en l'habilitació d'una graderia aprofitant el pendent del terreny al costat de la pista del Camp dels Pilans. Es fa amb un pressupost aproximat de 35.000 euros i estarà a punt abans de la revetlla de Sant Joan. Ràdio L'Escala i Canal 10 Empordà han rebut aquesta setmana la visita d'alumnes de segon d'ESO de l'Institut de Vilablareig. Una visita emmarcada dins un treball de síntesi que realitzen els alumnes i que té com a objectiu final realitzar un telenotícies. La projecció de la pel·lícula L'Eternitat i un dia, del director grec Theo Angelopoulos, posa punt i final a la jornada sobre Grècia i la situació dels refugiats. Pere Albaró i Eusèbia Iensa han estat els encarregats de l'activitat. Bloc esportiu, Iker González i Norbert Tauler faran el salt a la superdivisió de tennis de taula la temporada vinent. Els dos joves palistes del CER, als seus 16 anys, competiran, doncs, a la màxima divisió estatal, ja com a titulars de l'equip del CER. Un i altre han debutat esporàdicament aquesta temporada. La temporada vinent ja seran jugadors oficials de superdivisió. I a l'agenda d'activitats comentem les conferències d'aquesta setmana, tantes com tres, dues de divendres, demà dijous, el bonus dels videojocs a la biblioteca, demà divendres, com et protegeixes del sol a l'Ajuntament, demà passat divendres, xerrada sobre Rosa Cantó, com afecten les emocions a la nostra salut, i també divendres, concert dels combos de l'Escola Municipal de Música al Gavià. Dissabte s'estrena el cicle d'Arrel i em celebro, segona edició, a l'Alfolí de la Sal. A l'aigüera d'avui tindrem a Ramon Manent, que ens n'explicarà els detalls. I diumenge, espectacle de fi de curs de l'Escola Municipal de Teatre Teart, a la Sala Polivalent. Tot plegat al mateix temps que l'Escala es desenvolupen les jornades gastronòmiques de la Sèpia. El temps després de la pluja arriba a la calma. Dues jornades com a mínim més assolellades avui i demà, encara en fresca de bon matí, i avui també un bon punt de boira. Això pel que fa a l'avanç informatiu local. Aquesta serà l'actualitat que ampliarem d'aquí a poc menys d'una hora, al punt de la una.
Des d'un bocí de la Costa Brava, el més calent a l'Aigüera. Un magazín obert tot l'any.
Tot l'any, tot l'any el més calent a l'Aigüera en aquesta franja horària. Bé, veurem, perquè aquest estiu hi ha projectes que segurament faran que l'Aigüera reposi i ens connectem en xarxa amb altres emissores locals fent una cosa fresca d'estiu, de la qual ja us en parlarem amb més detall a mesura que ho anem controlant. Però és que ja som a mes de juny, això ja bull, i d'aquí no res us n'explicarem. Segur i tant, aquest estiu, radiofònicament parlant, pot donar molt de sí. Paco Torres, bon dia.
Bon dia, què tal, com estem? Molta alegria, sí.
Tota l'alegria.
Tota. Vale, molt bé.
He dit tota?
Sí.
No, tota. Tota l'alegria aguda i per haver. Què tenim avui?
Pues avui tindrem el sorteig de la loteria.
Saps què?
Digui.
Avui farem un sorteig especial.
Quin?
Avui farem un sorteig especial de la loteria, sí, del dècim de loteria, que juguem el número
72.271.
72.271.
Sí, 72271.
afegiu-vos-hi perquè podem tenir sorpreses avui. 972-77-1000. No ens heu trucat? Feu-ho. Feu-ho. El número que us donarem a canvi de la trucada val pel sorteig del dècim d'avui i pel sorteig de la pizza de divendres. Bon dia.
Hola, bon dia.
Bon dia. Qui és vostè?
Bon dia.
Bon dia. Qui és vostè?
Ah, la Francisca Callol soc.
Francisca Callol. Molt bé.
Tindràs el número...
7. Mira
el número 7?
T'agrada el número 7?
Ah, molt bé.
Molt bé.
Ja m'agrada.
Val.
És el de la sort.
Bé, ho diuen. A veure.
Eh que sí?
A veure,
sí.
Tant de bo sigui així.
A veure.
Tothom li agrada el número 7.
Adéu,
quasi.
Eh?
Adéu.
Si no ens vols explicar res més, doncs adéu. La Francisca, el número 7. Sí. Per què dic que pot ser un dia especial? Ho dic perquè tindrem convidat d'aquí no res.
Hola.
Hola, bon dia.
Bon dia.
Això és convidada. Això de
sí, parlar. Soc la Pilar Franquesa.
Hola, Pilar, com anem?
Bé.
Sí. Una veïna de la ràdio.
Bé. I ara, pel mençó, que em recordar que aquesta setmana no havia trucat.
I dos.
Mira.
I dos, què hem de fer?
Sí.
Bueno, ja ho ets fet.
Ja ho sóc fet, sí.
Ja ho ets fet, ara ens acabes de trucar. Pilar, tindràs el número 8. El número 8.
Bon número.
Sí, tots són bons.
I quan toca encara més.
Sí, toquen encara més.
Sabeu que l'anxova milionària de l'Escala va repartir més de 53.000 euros de la Bona Loto la setmana passada?
Jo vaig llegir el diari.
Eh que sí?
Sí.
Mira, en Fèlix està pujant a explicar-nos-ho.
Molt bé.
I en Fèlix serà qui ens farà el sorteig avui.
Molt bé.
A veure si ens dona una mica més de sort encara.
Això.
Pilar, moltes gràcies per trucar.
Gràcies a vosaltres.
Adéu-siau.
Adéu.
Ja em van 8, i ja ho he dit, la sorpresa aquesta. Fa res, abans de començar el programa, en Fèlix m'ha dit, res, d'aquí 5 minuts sóc aquí dalt. Ja són les 12:07, la trucada era les 12:01, -2. Per tant, si no hi és...
A punt d'arribar.
Deu estar a punt d'entrar per aquella porta que tenim. I el temps just i suficient, mentre arriba en Fèlix, perquè encara ens truqueu si no ho heu fet ja. 972-77-1000. A la llista hi hem afegit tots aquells números de WhatsApp,
Sí, en Salvador Simón té el número 5, la Marita González el número 6, la Dolors Casadai el número 3, vaig estar al WhatsApp, i la Francesca Escaiol el número 7, i la Pilar Franquesa el número 8. I el número 1 té l'Anna Maria Soreda, i el 2, el Miquel Colomeda, i el 4, en Josep Siminis, que ens acaba de trucar a la redacció.
Mm-hmm. Va, doncs, bon dia.
Bon dia.
Amb qui parlem?
Amb la Maria de Bellcaire.
La Maria de Bellcaire.
Sí.
Com anem, Maria?
Pues mira, per aquí.
Per aquí anar fent.
Fa bon temps, per aquí.
Avui sí. Millor avui que ahir?
Sí. Bueno, no, ahir anava molt bé que plogués.
Aquesta pluja ha fet bo.
Això, sí.
Ja ho crec que sí.
Bueno,
doncs, quin número li donarem a la Maria?
El número 9.
El 9?
Aquell, sí. Aquell que no és mai vell.
Això, el 9.
El 9.
El 9. Maria,
gràcies.
Que hi hagi sort, Maria.
Vale, adéu.
Adéu-siau. Sabeu què passa, senyores i senyors que ens escolteu? Sabeu què passa? Que hem sentit la porta i automàticament ens hem pensat, va, mira, que ja el tenim aquí, ja el tenim aquí, en Fèlix. No era ell, però el tindrem. Sí que és ell. El farem asseure de seguida a l'estudi, engegarem la màquina de fer sortejos i els 9 que ens heu trucat sereu els que hi jugareu. 972-77-1000, que hi ha algú que s'hi vulgui afegir encara a última hora? 972-77-1000. L'últim sorteig de la Bona Loto, de la Loteria Nacional, el de dijous passat 6 de juny, va deixar un pessic de 53.276 euros amb 73 cèntims per una butlleta que va encertar 5 números més el complementari, és a dir, un premi de segona categoria, que comparteix amb dos guanyadors més de l'Estat. No hi va haver en aquest sorteig cap màxim encertant, allò de la primera categoria, que seria els 6 números, o 6 més complementari, no, 6 números. El primer premi, 6 números pelats, els 6 números. 5 més complementari infancis també, però ja és una segona categoria. Déu nos en guarda encertar els 6 números, que encara ens hi faríem mal, Paco?
Sí, sí, t'imagines?
Bueno, t'imagines?
El que li ho has tocat, pues, mira, sí, sí, més millors.
Exacte, també en parlem així amb aquest deix de... No, tampoc passa res, ho diem així quan no ens toca. Quan ens toca, però si ens toqués...
Carai,
quan es valorava el premi de primera categoria dijous passat, Fèlix Pons?
Penso que vora del millor d'euros.
Uita, Àngela Maria. Sigues benvingut, Fèlix, hola, què tal?
Benvinguts i ben trobats.
Sàpigues que hi ha una sèrie d'oients que estan esperant que en Fèlix faci una feina, que és a dir, que apreti un piu i surti el seu número. Bé, el piu ja l'apretaré jo, si vols, però jo te diré que ens adonguis l'ordre quan tingui la màquina en marxa. Gràcies per la col·laboració tot l'any de la Jove Milionària amb la ràdio. Si jo ho he de fer-ho, això. Jo ho he de fer-ho. He de fer aquesta raspallada, només faltaria. Perquè si no, què faríem aquests minuts amb en Paco? Saps la feina que ens dona, això de regalar un dècim cada setmana als oients?
Pues molta, molta.
Saps? No, riure, us ho passeu molt bé.
També, això també. Mira, tinc una màquina que es diu Generador de Números Aleatorios, on hi posarem tots els números que participen. Des de quin número, Paco?
De l'1 al 9.
Des de l'1 fins al 9. Hi ha algú que repeteixi que haguéssim
no
de tenir en compte?
No tots poden entrar.
Tots són aptes per al sorteig. Sí, doncs jo sí. Poso la màquina en marxa i en Fèlix un moment o altre me dirà prou. Quan ell digui. No, prou. Ara. El 6.
El 6, mira, la Manolita González.
Manolita González, tens un dècim que t'espera aquí a la ràdio. Corresponent al número...
Número
6. Sí, el 6 és el seu, però el dècim té el número?
Ah, 72.271.
72.271. Feina 1 feta. Feina 2, Fèlix. Sumem a la B de l'Anxova Milionària un altre premi com el de la Bonoloto de dijous, no? Com va anar aquest cas?
Pues, mira, com que ja es pot explicar, era una gent que passava... o que han estat passant uns dies aquí a l'escala, i mira tu, passant per la loteria, havien vingut el dia abans, varen fer una butlleta de 2,50 €, i l'endemà la varen venir a mirar i no, el matrimoni no s'ho acabava. I mira, tindran un bon record de l'escala.
Home, eren unes vacances que els hi hauran sortit de compte.
Sí, sí, no eren pas conscients, encara van tornar a venir l'endemà, al cap de dos dies, per veure si era veritat. I sí,
llavors
sí, sí.
Dic que no ens heu enganyat, aquí a l'escala sou molt generosos, a vegades, no?
A vegades, sí, molt, bueno, molt contents per ells, perquè mira, va fer molta il·lusió.
L'anxova milionària està dins el mapa de les administracions de loteria generoses. Sí?
Bueno, pel volum de ventes que tenim i pel rati de premis que donem, pues, generalment sí, vull dir, t'haig de dir que sí. Però no només nosaltres, això és una cosa que també vull fer jo palès, és l'escala en general, és a dir, l'escala som un poble, no sé si per la posició allà on estem, dintre la Badia de Roses, que nosaltres hem tingut sort, l'altre punt de venda de la batxinera ha tingut sort, va donar un premi fa poc, la grossa de Catalunya, si no m'equivoco, el segon sorteig que es feia a tot Catalunya va tocar aquí a l'escala, i aquest any també va tocar un premi aquí a l'escala a la llibreria d'en Tito, la Maria Àngels, els cecs han caigut aquí a l'escala, és que en general som un poble agraciat, eh?
Que bé. Que bé, no?
Paco, sí, sí, molt bé, mira, l'escala se ressona, sí, sí, perquè això de tocar premis aquí a l'escala porta gent a comprar més números.
I és clar, què li preguntaries a en Fèlix, Paco?
Doncs res,
si fos el cas.
Aviat vindrà la loteria de Nadal, no?
La rebem la primera setmana del mes de juliol... I la veritat és que ja tenim...
Ja ve gent a buscar-la, no?
Ja tenim bastantes comandes ja preparades per d'això.
Però és millor, mira. Són 6 mesos, de vendre de loteria de Nadal.
Sí, i el que passa és que hi ha gent que fa vacances el mes de juny. Aleshores, la gent que fa estiu, a vegades s'emporta un dècim. El mes de juny, evidentment, la loteria no és aquí encara. Però el juliol i l'agost, la gent que ve passava...
Vacances, ben a comprar.
Se n'emporta un detall. I ojalà se n'emportés la grossa, que més voldria jo.
I que tant.
I tant, i tant.
Tu t'imagines la grossa de Nadal aquí a l'escala?
Home, cada any estem a punt, cada any estem amb la vara a punt, a veure, amb el micro a punt, baixem o no baixem? És hora de baixar, que van passant les hores, i llavors es desfà, no ha tocat, un any més no ha tocat.
Bueno, esperem el nen.
Déu-n'hi-do, quin mal de cap, no, però... de la gestió d'un premi així,
bueno, nosaltres ja
ha de generar un estrès important.
Sí, bueno, fa molta il·lusió, però ja no hi intervenim més. És a dir, les entitats bancàries ho gestionen tot i el client només ha de dipositar la butlleta al banc i ja l'ingressa directament a la compte. I a més, és un sistema que ja ve protocolitzat, així que jo crec que en màxim 20 minuts ja tenen els diners en compte.
Mhm. Els diners al compte ja amb els impostos descomptats.
Sí, sí, els primers 20.000 euros són lliures d'impostos i dels 20.000 fins a la quantitat que hagin guanyat se'ls resta un 20%.
Mm-hmm. Vale. És allò. Però ja no hi has de patir-hi.
No.
El que hagis...
No.
Tant de bo, mira, jo sempre els dic, tant de bo... Aviam, el que es queixa, diu, els hi han tocat tants milions però l'Estat ja se n'hi queda tants. Mira... Vols que t'ho digui? Tant de bo a mi me toqués pagar 50.000 euros d'impostos a l'Estat. Vol dir que, a banda d'aquests 50.000, en tinc 50 i tants mils més que m'han caigut a la butxaca.
Més de 50.000 en tindries.
Ah?
Pues mira, de 100.000 euros, 20.000 euros d'impostos, pues ja està.
Home, tant de bo. Fèlix, felicitats una vegada més. Gràcies per aquesta col·laboració constant sempre amb els... no ho diré més. No ho diré més. Jo també m'enfado com me feliciten més del compte. Jo trobo que a vegades és innecessari o excessiu. En tot cas, felicitats pels premis que dones i bona feina des de l'administració de loteria i l'anxova milionària.
Perdona, deixa'm dir... No ho sé, si deixo. Que
jo
parlava de l'escala. Ahir hi havia un pot molt gran a l'Euromillón que va sortir un sol agraciat a Anglaterra, però de 5 números i un... que n'hi ha 6 a tota, si no m'equivoco, a tota Europa, n'hi ha una a Vilablareig, és a dir, aquí a la província de Girona.
Què dius? A Vilablareig?
Sí, sí, que m'ha fet gràcia mirar-ho aquest dematí, dic, mira tu l'Abril.
Girona
i província també és agraciat, tu.
Ves que algun dels nanos que han passat aquest matí per la ràdio no siguin fills d'algun guanyador d'aquest premi. Hem tingut una cinquantena d'alumnes, potser més, entre ahir i avui, de l'Institut de Vilablareig, que han passat de visita per aquí per ràdio i televisió.
Doncs pensa que un premi de 5 més 1, bueno, n'hi ha dos a Espanya, dels 6 que hi ha, i un és a Vilablareig. I...
D'aquest mateix dijous?
No, d'ahir. D'ahir al vespre, de l'Euromillón, d'ahir la nit.
Perdona, sí. Ostres, agraciat amb volum?
Doncs se n'emportarà cap a 200.000 euros.
Pues mira que bé.
Home, per tapar quatre forats irien bé.
Molt bé,
per
molt bé.
Quatre forats, allò arreglar. Allò una cosa arreglada, ni per tu ni per mi, per la mainada, per la família, per allò total. Que
però
encara...
és un descans, això.
Sí.
Per la família que...
Els diners no fan la felicitat, no. Paco, no fan la felicitat.
No, però col·laboren.
Però hi ajuden, i tant que sí. Fèlix, gràcies per haver pujat aquí a la ràdio explicant-nos una mica.
Gràcies a vosaltres.
Fins ara mateix.
Adéu-siau.
Va, doncs, Paco, veus, no costa gaire fer feliç a la gent.
Gaire i és maco. Jo, escolta'm, jo per mi, que la gent sigui feliç, això és el principal de la vida.
I tant que sí. Doncs vinga, posem-hi una mica de felicitat també amb música, que realment no fa la felicitat, però també hi ajuda. Xerí Maraster té una cançó que es diu I estaves al mig del merder. No.
Estaves al mig del merder. Estaves al mig del merder. Estaves al mig del merder.
Xerim Arasté, amb el seu deixo, amb el seu to, sempre amb un piquen de provocador, ens porta cap una de les seccions habituals de la Higuera, habituals de la primera hora, la de 11-12 que avui no hem fet, la recuperem ara, és l'Aigua Clara, amb Montse Hidalgo, una entrevista d'actualitat avui amb Sílvia Bofill, antropòloga, professora de la Universitat de Barcelona i guanyadora de la beca Natividad y Arza 2017 per reconèixer els resultats d'un estudi sobre l'assetjament sexual que pateixen les dones emigrades, les dones que han d'emigrar cap a aliens i que són un focus d'assetjament sexual sovint lamentable. En parlem d'aquest tema a l'Aigua Clara amb Montse Hidalgo.
Continguts en xarxa. L'Aigua Clara, amb Montse Hidalgo.
Avui volem treure l'aigua clara sobre l'assetjament sexual a la feina i, a més, volem posar el focus en un col·lectiu encara força més vulnerable, com és el de les dones immigrades treballadores de la llar i les cures. Sílvia Bofill és antropòloga, és professora de la Universitat de Barcelona. Benvinguda, què tal?
Molt bé.
En què ha consistit aquest estudi?
Nosaltres, i dic nosaltres perquè no ho he fet jo sola, es tracta d'un estudi que comencem ara fa 2 anys amb el col·lectiu Mujeres Palante, que és un col·lectiu que treballa amb dones migrades, fonamentalment de Llatinoamèrica, però d'altres orígens també. Decidim juntes, específicament la Norma Vélez, que és coordinadora de l'entitat, fer un estudi sobre l'assetjament sexual en el treball de la llar i les cures en dones migrades. Per què? Perquè des de ja fa temps ja havien detectat que aquesta era una realitat que afectava a moltíssimes dones. Però les dones no en parlaven. És a dir, era un tema que de sobte apareixia, però apareixia al cap de temps a conèixer-les. No era un tema sobre el que les dones parléssim amb facilitat, era un tema molt ocult. Nosaltres decidim fer aquest estudi per visibilitzar aquesta violència que ja intuíem que era molt habitual i tanmateix estava molt, molt oculta.
Quin és l'abast d'aquest estudi?
Nosaltres hem treballat a Barcelona i Hospitalet de Llobregat i el que hem fet és, en primer lloc, una enquesta de caràcter més quantitatiu a 80 dones migrades treballadores de la llar. I, en segon lloc, hem fet 12 entrevistes en profunditat, en format història de vida, no només per copsar l'abast quantitatiu de l'assetjament en aquest col·lectiu, sinó també la textura de l'assetjament. És a dir, quina forma pren, quin és el perfil d'assetjador, quines són les situacions més habituals que viuen les dones i, sobretot, com les afecta, no només en lo laboral, sinó en lo personal, en lo físic, la salut, etc.
Tal com està parlant, dona la sensació que l'assetjament sexual en aquest tipus de feines i en aquest col·lectiu és una cosa molt habitual.
Molt habitual. Molt habitual. El resultat de l'enquesta el que ens va mostrar és que el 41% de les dones migrades afirmen haver patit en algun moment de la seva vida laboral a l'Estat espanyol assetjament sexual. Tenint en compte que el 80% d'aquestes dones han treballat bàsicament en el treball de la llar, ens podem fer una idea ja de l'índex d'afectació que té l'assetjament en aquest sector laboral, és a dir, molt elevat. No podem donar una xifra exacta, però entre el 25 i el 35% calculem nosaltres.
Què entenen vostès o com han definit la línia entre el que és assetjament sexual i el que no ho és?
Clar, aquí hi ha una confusió. És a dir, per una banda, per assetjament tècnic, l'assetjament sexual tècnicament, tal com la llei el defineix, podríem entendre des d'un assetjament de caràcter més verbal, és a dir, que et diguin paraules, diguem-ne, amb contingut sexual, paraules que tenen a veure amb la teva vida, que et preguntin sobre la teva vida personal, que et preguntin si tens nòvio, que et diguin floretes, que guapa estàs, avui vens molt, molt guapa, és a dir, coses de caràcter més verbal. També implica tocaments, és a dir, hi ha diferents graus d'assetjament verbal, que pot ser molt ofensiu, també tocaments que poden ser més lleus o més greus, des de que et facin una palmada al cul fins que et posin una malpit directament, o intenten abraçar-te, fins a un assetjament ja més greu que implicaria directament demanar relacions sexuals, intentar aconseguir aquestes relacions sexuals, i de fet hi ha una frontera que en aquestes situacions es traspassa amb facilitat, que va des d'aquestes situacions, no? Des de lo verbal, els tocaments i, diguem-ne, una demanda ja de relacions sexuals fins a l'assalt sexual, que això implica ja una figura penal diferent. Hi ha una qüestió que nosaltres destaquem, i és que entre l'assetjament tècnic, que és aquell que nosaltres identifiquem com a assetjament, i l'assetjament declarat, que és aquell que les dones identifiquen com a assetjament, hi ha un buit molt gran. És a dir, que nosaltres ens hem trobat que únicament el 25% de les dones reconeixen totes les que hi hem preguntat, des de si et diuen grolleries fins si t'han demanat relacions sexuals, únicament el 25% de les dones han reconegut totes les situacions com d'assetjament sexual. Bona part d'elles no identifiquen aquelles que nosaltres entendríem com un assetjament més lleu, que et diguin grolleries, que et toquin, no?, d'una forma lleu, no?, que et facin una palma del cul, que, no?, et posin la mà, que et busquin el petó, per exemple, quan arribes a casa o quan te'n vas. Això moltes dones no ho identifiquen com a assetjament. Per tant, fins i tot més que en altres casos, veiem que aquesta bretxa entre l'assetjament tècnic i l'assetjament declarat és un tema que hem de treballar. És a dir, per què les dones no reconeixen com a assetjament conductes tipificades com d'assetjament sexual?
No ho reconeixen perquè són dones emigrades, són dones de cultures diferents. No ho reconeixen perquè la seva situació tampoc no els permet enfrontar-se amb aquella persona que l'està assetjant, que en aquest cas és el seu patró, és que qui li paga els diners. Potser no estan en una situació regular o no tenen contracte i la situació encara és molt més dèbil, per entendre'ns.
Clar, aquí has dit dues coses molt importants. Per una banda, pot haver un no reconeixement, que té a veure amb la normalització de la violència, de les violències masclistes. Segurament dones no migrades, dones autòctones, patim el mateix problema de no reconeixement. Ara bé, en el seu cas, quan és un no reconeixement, nosaltres pensem que té a veure amb un grau de normalització de les violències molt elevat, que té a veure amb el fet que procedeixen ja de contextos que les habituen a patir violències masclistes. Moltes d'elles tenen situacions de violència masclista a casa molt, molt importants. De fet, quan pateixen assetjament no ho diuen els seus marits o parelles, per por a que no les creguin, per por a que pensin que alguna cosa haurà fet. És a dir, i a més, moltes d'elles arriben i després també s'hi troben en situacions, com et dic, de violència de parella molt forta, i estan acostumades a patir la violència masclista també fora de l'àmbit de la parella. És a dir, pot ser que hi hagi un procés de normalització per part d'elles que les inhabiliti per reconèixer l'assetjament. Ara bé, com tu deies, no només és això. També, efectivament, hi ha dones que el reconeixen, saben que estan en una situació que no els hi agrada, potser no els hi posen nom, però no els hi agrada, potser no coneixen la figura, no la tipifiquen com a assetjament sexual, com el tipificaria, no?, un expert en el tema, però s'identifiquen que això no és correcte, que em posen la mà a sobre, que em demanen relacions sexuals, que em demanen matrimoni, que em fan xantatge, en aquest sentit, però no tenen la capacitat de reaccionar per molts motius. I aquí sí que jo penso que el fet de que siguin dones migrades, moltes d'elles en situació administrativa irregular, no totes, però moltes d'elles en situació administrativa irregular, pot estar minvant la capacitat de reacció. Pensem que són dones que potser fa poc temps que estan aquí, especialment les dones internes. Imagina't una situació d'una dona que treballa 24 hores dins una casa, tancada, sense una xarxa de relació social o familiar forta, sense tampoc saber on acudir en cas de que es mostri una situació d'assetjament, amb un nivell, a lo millor, de domini de la llengua baix, amb un desconeixement de la normativa i de les lleis del país d'acollida, en aquest cas l'estat espanyol, amb una situació socioeconòmica molt precària, amb uns deutes que sovint tenen aquestes zones molt elevats, amb una necessitat de tenir la feina molt, molt elevada i amb poques possibilitats de, si perden la feina, trobar ràpidament una altra. I pensem que, i aquí entrem en un altre tema important, el sector laboral, el treball de la llar i les cures, és un sector molt precaritzat. Un exemple d'això és que no tenen dret a l'atur. Per tant, tot això fa que, a l'hora de reaccionar, potser algunes dones s'inhibeixin per tot això i per por. Per por, i tornem al tema de la normalització, que no les creguin, per por a ser estigmatitzades. L'assetjament provoca vergonya, de vegades provoca rebuig en la mateixa comunitat. El boca a orella funciona en aquest àmbit laboral a l'hora de trobar una nova feina. És a dir, que hi ha por. Aquesta por l'hem de treballar. Hem de treballar la normalització de la violència i hem de treballar la por. Per què tenen por? Tenen por d'acudir a la policia per por que els hi obrin un expedient de regulació, un expedient, si estan en situació administrativa irregular. És a dir, tenen por de visibilitzar aquesta situació d'enorme vulnerabilitat i de violència masclista.
I no hi ha altres canals que no sigui el de la legalitat, el d'anar a la policia, per exemple, a denunciar la situació, que m'imagino que això passa en casos realment d'assetjament greu?
Clar, els índexs de denúncia a la policia i que implica, no, un recorregut judicial són poquíssims, poquíssims. Són casos tonals i sempre sota assessorament d'un sindicat o sota un assessorament, diguem-ne, potser d'una associació o d'un col·lectiu, no? Quines altres vies tenim obertes? Aquí és on col·lectius com Mujeres Palante, n'hi ha d'altres, Libèl·lules, col·lectiu Libèl·lules, Cindillar, Mujeres Migrantes Diverses, els col·lectius de dones migrades a Barcelona, Hospitalet, altres zones de Catalunya, tenen un rol fonamental a jugar, i també l'administració, com oferint un espai d'acollida, un assessorament jurídic. Quan pots denunciar, és important o no, compte, quines possibilitats d'èxit tenim, necessitem recabar proves, és la teva veu contra la d'un assetjador, que no sabem mai qui és, pot ser una persona acomodada, propera a l'advocacia, pot ser un empresari d'èxit, pot ser qualsevol persona que tingui una capacitat, diguem-ne, jurídica forta. Per tant, aquí els col·lectius de dones organitzades, migrades, juguen un rol fonamental. De fet, des de Mujeres Palante s'està intentant avançar en aquesta direcció, és a dir, empoderar les dones, donar-los informació, fer que arribin les dones, fer xarxa, aixoplugar les dones des de totes aquestes perspectives i, sobretot, treballar des de baix i amb elles, convertir a les dones també migrades, que saben molt bé per quines situacions estan passant de vulnerabilitat, d'explotació laboral, d'assetjament, implicar-les en una labor de conscienciació, d'apoderament de les altres dones migrades, en coordinació amb les administracions, òbviament, amb recursos, perquè sense recursos no fem res, per intentar generar consciència, apoderar les dones i incidir en campanyes, en el disseny de campanyes de sensibilització i desnaturalització d'aquesta violència.
Sílvia Bofill, moltíssimes gràcies. Molta sort.
Moltes gràcies.
L'aigua clara, amb Montse Hidalgo.
El més calent a l'aigüera.
Dos quarts i cinc d'una, la sintonia de ràdio L'Escala, això és El més calent a l'aigüera. Paco, què te'n sembla una entrevista com aquesta?
Molt bé,
molt interessant. Són temes delicats, eh?
Sí, d'actualitat, que està passant cada dia o cada tant en tant.
Més sovint en tocar, si no cada dia més sovint del que hauria de passar.
Això, per desgràcia.
Vinga, posem-hi una mica de música, que no sigui dit. Zenet, Ànsies Loques, una veu d'aquelles que ens agrada molt perquè té un deix d'orquestra o de crooner d'aquell temps que ens agrada molt escoltar.
Ansia infinita de besarte la boca, de morderte los labios hasta hacerte sangrar, de estrecharte en mis brazos, por amor está loco, que jamás en la vida te puedas olvidar. ¿Qué me importa que antes adoraras a otro y en tus brazos viviera de placer y dolor?
cuando dejo ese vino. No pregunto si el vaso ha saciado la sed de otro mal bebedor. Y en tus brazos vivienda de placer y dolor. Cuando dejo ese vino, no pregunto si el vaso ha saciado la sed de otro mal bebedor, de otro mal bebedor, de otro mal bebedor. Otro mal bebedor, otro mal bebedor.
Bo o no és bo, Zenit?
Bo, bo, bo. Una música per ballar a aquesta hora mentre es fan el dinar.
Sí, llavors els menús surten com surten.
Bueno, qüestió que ho passin bé.
Perquè un es despista, es posa a ballar, hi-hi, ha-ha, bueno, si la fan... paella va fent i el sofregit, guita, ben torrat.
Però si fan una bullida, escolta, pot deixar bullir.
Ah, sí, si la cosa és una bullida, doncs és una altra història, què vols que et digui?
Bueno.
Vinga, una agenda.
Vicenç Assessoria, assessoria d'empreses, fiscal, comptable i financera, a l'Avinguda Girona 34. Vicenç Assessoria els ofereix l'agenda d'activitats culturals.
Una agenda que bé podríem dir l'agenda de les xerrades i conferències, en la mesura que n'hi ha tantes com tres aquesta setmana. Demà dijous n'hi ha dues de programades, a 7:45 la primera a la biblioteca sobre el bonus dels videojocs, amb Mercè Soms. Mitja hora després a la sala d'actes municipal, conferència programada per la Junta Local de l'Associació Catalunya contra el Càncer. Com et protegeixes del sol? És la pregunta que formula aquesta conferència. Divendres, la tercera d'aquesta setmana, en el cicle d'emocions i salut, a la biblioteca, amb el lema De quina manera afecten les emocions a la nostra salut, amb Rosa Cantó, infermera. El divendres s'arrodoneix amb un concert de combos a la plaça Víctor Català, són els combos de l'Escola Municipal de Música El Gavià. Dissabte, una altra activitat musical, aquesta d'inici, aquesta és l'estrena del segon cicle d'Arrel i amb Salero. Actua el grup UT, el folk essencial. UT són un trio format per Eduard Casals, viola de roda, veu i gralla, Jordi Fàbregas, guitarra, veu i gralla, i Paco Pi, baix i veus. De fet, el nucli dur d'un altre grup clàssic històric de la música folk en català, com seria Primera Nota. Dissabte, doncs, a 7 de la tarda, al Folí de la Sal. I mitja hora després, 7:45, presentació del llibre d'artista Abracadabra, de Jordi Pagès, a la llibreria Vitel·la. Diumenge, espectacle final de curs dels alumnes de l'Escola Municipal de Teatre Teart, a la sala Polivalent. I fins dissabte, Paco, tu i jo podem anar a fer un menú de sèpia a les jornades gastronòmiques de la sèpia.
Sí, senyor.
Són una colla els restaurants que hi participen. En tots ells hi ha menús especials, uns preus prou arreglats, si tenim en compte la qualitat del que es dona d'altra banda, amb la sèpia sempre de protagonista.
Vaig veure un programa per la tele, Canal 10, des de l'origen,
sí,
del menjar de la sèpia. Feien un arròs, una paella, que té que ser algo... fabulós, fantàstic.
Paco,
què?
Demà és dijous.
Sí, bueno,
pues... Dia Mundial de l'Arròs.
Dia Mundial de l'Arròs.
Què?
I sempre té que ser dijous?
No.
Bueno, però normalment seria dijous i diumenge, Paco, una vegada.
Paco, on dines avui?
A casa. Malauradament a casa.
Ah, malauradament.
Però a casa.
Quina sort que tens de poder dinar a casa. Quedem.
Quedem.
Quedem demà passat. Ens tancaran aquest cicle de la sèpia i no haurem anat a fer el menú.
Bueno, mira...
On dines divendres?
Divendres, en joc.
Tanquem micro i acabem de parlar.
Vale, molt bé.
Fins aquí l'agenda d'activitats culturals. A gentilesa de Vicenç Assessoria.
El més calent a l'Aigüera.
Un dels apunts que hem comentat a l'agenda d'activitats és el concert d'Ut, el folk essencial, que tindrà lloc aquest dissabte, 7 de la tarda, a l'Alfolí de la Sal. És el primer dels 6 concerts de què consta el segon cicle d'Arrel i em celero que promou Ramon Manent. El tenim assegut a l'estudi també i ell és el protagonista de l'entrevista. Va, cobrim l'apartat d'entrevista i avui tenim a l'estudi en Ramon Manent, director del Cor Indica, però també director artístic del cicle d'Arrel i em celero, que comença aquest dissabte a l'Alfolí de la Sal. Ramon, com anem?
Bé, molt bé. Tot a punt, diria jo. Sí.
Jo que me n'alegro. D'Arrel i em celero, 6 actuacions, com en la primera edició, repartides entre la prèvia d'estiu i el post-estiu. Això vol dir 4 actuacions al mes de juny, 2 al mes de setembre. Segon cicle de cançó popular, al pati de l'Alfolí de la Sal, tallat, entenc, pel mateix patró, però amb algun matís o alguna cosa que completa i millora allò que havíem tingut l'any passat, sí?
Sí, de fet, l'any passat vam tenir 4 sessions, 2 al juny i 2 al setembre. Aquest any hem pogut augmentar a 6, repartides, això, tal com deies, 4 al juny i 2 al setembre. La línia de programació ve a ser la mateixa, la cançó tradicional o la cançó d'autor, amb dosis repartides, és a dir, la cançó, la música lligada amb la paraula, cosa que demana un espai tan adient com és el pati de l'Alfolí, perquè la proximitat entre músics i públic és molt directa i permet, doncs, una mica l'èxit de l'any passat, que és que la gent s'ho va passar molt bé podent assimilar, podent escoltar bé els missatges que es donen des de l'escenari, i els músics van estar molt còmodes amb un ambient petit, gairebé intimista, però això sí, em celero, amb festa, amb alegria.
Uh-huh. Perquè el pati de l'Alfolí, qui més qui menys, ja el visualitzeu, ja sabeu com és, un centenar màxim d'espectadors i quepen allà.
Justets. 80-90, sí.
L'escala musical, el do, re, mi, fa, sol, la, si, abans no es deia ben bé així. El do era l'ut?
Sí, l'ut. L'escala musical està basada en un salm medieval que van observar que anava pujant la freqüència i que cada síl·laba corresponia a aquest canvi de freqüència. La primera nota era ut, corresponia a la síl·laba ut, que després es va convertir en do. No sé ben bé per què, no em demanis més. Però després cada paraula, al principi de cada paraula, anava marcant la pujada de freqüència.
Ut és el nom que s'han donat al trio que formen l'Eduard Casals, el Jordi Fàbregas i Paco Pi,
sí.
I serà la primera actuació aquest dissabte 7 de la tarda.
Sí. Bé, aquest em fa molta il·lusió, jo crec que és un bon començament de cicle, perquè els tres músics que formen aquest grup són el nucli dur del grup Primera Nota, un grup històric que pioner en la recuperació de la música tradicional i concretament en la formació, en la creu del cicle Tradicionarius, que ha servit de plataforma i de catapulta per la recuperació de la música tradicional. Doncs aquests tres músics, que són tres grans bons músics, ara que ja s'han fet més grandets, perquè ja parlem de 40 anys, potser, o 30.
Segur que sí.
Sí, molts. Doncs,
el temps passa, Ramon.
Per aquella cosa de la nostàlgia, suposo, els agrada tornar a revisar aquells repertoris que van disfrutar, i ho fan amb aquest format més petit de només tres músics, però que jo crec que poden donar una estona molt, molt xula de música.
El folk essencial és el lema amb què es presenta Ut. Com ho interpretaries, això? El folk essencial. Anem a buscar les essències, l'origen de tot plegat.
L'han posat ells, ho han posat ells mateixos. Potser és un... Sí, home, essencial, sona fort, però és que és veritat que ells van marcar una línia del que podia ser agafar els materials antics de la tradició i actualitzar-los d'una determinada manera. I que té en compte l'essència del que són les músiques i les cançons tradicionals. En aquest sentit, és una manera de... Quan diem folk, estem pensant en una cosa més aviat moderna, quan hi posem l'adjectiu essencial, ens en anem a lo més pregon, a lo més antic.
Aquest serà el primer concert, la primera actuació. La segona, a Vigília de Revetlla, el dissabte 22 de juny, amb els Mirabel, Pol Aumedes, Armengol Marcos i Joan Codina.
Sí, aquest grup el que fem és una picada d'ullet a la música occitana. La música occitana i la cançó occitana són cosines germanes de la nostra cultura i de la nostra música tradicional. Aquest grup fa 15 anys que volten per Catalunya i volten molt per Occitània. Es fan una funció didàctica també important, és a dir, que molt a fer tallers per ensenyar a ballar, sobretot. El seu format característic és el del ball. L'únic que aquí jo els he demanat que ens facin un concert, cosa que també faran amb molt de plaer, però que canvia una mica de la seva línia habitual. Però vaja, sentirem música occitana molt pura, tant pel que fa a la instrumentació, que és un violí, un acordió diatònic, i en Joan Codina, que toca el flabiol amb el tamborí de cordes, que és un instrument molt curiós de la música occitana. I bé, estic segur que serà també una bona vetllada.
I encara dins el mes de juny, el dilluns de Sant Joan, Cor País Meu, que ens n'explicaràs, i Solistes de la Costa el 29.
Sí, aquesta és la cirereta del pastís, diguéssim, perquè ha aparegut ben bé a última hora. Ja teníem quasi la programació tancada i en un moment donat a mi em va semblar bé oferir aquest treball de manera gratuïta, és a dir, que venim per amor a l'art, però per completar la programació i sobretot per donar una mica de sentit a la Diada de Sant Joan. La Diada de Sant Joan és oficialment el dia dels Països Catalans, és un dia per celebrar o per intentar reivindicar la idea de Països Catalans, que la tenim una mica per cadeta. I juntament amb el Flama del Canigó, tota l'activitat que se celebra al voltant del solstici d'estiu, amb el Cor País Meu hem estat treballant aquest any un programa basat justament amb el sol i amb la llum del Pirineu, que és el títol de l'espectacle. És un concert...
Solellada o la llum del Pirineu.
Sí,
diu,
és un concert alternat amb poesia, és un recital poètic musical.
El mes de juny es completa amb Solistes de la Costa, però fem una cosa, Ramon, perquè el temps premia, avui hem fet la primera pinzellada i n'anirem parlant i et faré pujar més sovint aquí a la ràdio per anar seguint de prop aquestes actuacions, que ara en parlem a una distància que amb el Dies acabaríem oblidant fins i tot allò que implica. En tot cas, felicitats per aquesta segona edició, empenta, i segur que anirà molt i molt bé.
Sí, faig una crida des d'aquí a participar-hi, a ser-hi, no us ho perdéssiu, els que us agrada la cançó, els que us agrada que el músic expliqui coses i comuniqui, doncs, que sigui alguna cosa més que un entreteniment, sinó un enriquiment personal.
Segur que sí. De moment, aquest cap de setmana, UT, el Folk Essencial, dissabte, 7 de la tarda. El cap de setmana de Sant Joan, Vigília de Revetlla, Mirabel, el dia 22, dissabte, i el dilluns 24, el dia de Sant Joan, el Cor País Meu, amb aquesta solellada o la llum del Pirineu. Després en vindran tres més encara de concerts que anirem recordant i recomanant. Gràcies, Ramon, que vagi molt bé.
Moltes gràcies a tu.
De fons està sonant el Gall Negre, un vals interpretat per Primera Nota, tres músics dels quals són els que formen UT, que podrem veure dissabte en aquest cicle. El folk sona així, el folk el tindrem a l'Escala en aquests caps de setmana o amb aquest cicle d'arrel i amb Salero. Dissabte s'estrena, 7 de la tarda, al pati de l'Alfolí de la Sal. Si fa bo, és un pati fresc i és de molt bon grat poder seguir aquestes actuacions, com dèiem amb en Ramon, per un volum de públic molt acotat, 80, 90...
90 persones, també.
No arribar al centenar. Si s'arriba al centenar, allò
hem d'anar apretats.
Que colze a colze ens toquem uns als altres, ja no és fantàstic. Paco, sé que tens una música aquí guardada que intentarem gestionar entre avui i demà, perquè hi ha aquells nostàlgics, ja no de la música folk tal com es feia abans, sinó de com sonaven abans els discos i comprovar allò com sonen avui en dia encara i com recuperem aquelles imperfeccions que el feien també més gran. Però tenim coses apilonades i hem de donar pas a l'esbotzada musical de la Cristina Cantal.
Molt bé.
Que avui se'n va cap a l'Ebre amb Joan Rovira.
L'esbotzada musical amb Cristina Cantal. Avui us acosto un artista que m'encanta. Procedent de les Terres de l'Ebre, Joan Rovira ens envia un missatge dins una ampolla. Vindran dies millors. Precisament, Dies millors és el títol del nou disc que publica aquest 2019 i el nom del tema que escoltareu a continuació. Joan Rovira.
Et convido a escoltar un cant de llibertat, el meu cant d'esperança. Pels que un dia van marxar, pels que encara han de néixer. Un antic missatge arriba dintre d'una ampolla al port. Ens saluda i ens avisa que vindran dies millors, que vindran dies millors. Al cim de la muntanya, al punt més alt del món, la nostra gran jugada, el nostre crit de guerra és un rugit entronador que espantarà els lleons. traçat lluny de la ruta amable. Entra amb mi pel bosc espès, junts deixarem el rastre. Et convido a ballar, el meu ritme a ficar, trampós com el diable. Dansa pel penya-segat, no tinguis por de caure. Una fe ancestral que ens guia i ens fa més forta la pell. Quan la veu d'un poble crida, té més força que un fusell. Té més força que un fusell. Al cim de la muntanya, al punt més alt del món, la gran jugada, el nostre crit de guerra és un rugit entronador. La cim de la muntanya, el punt més alt del món. La nostra gran jugada, el nostre crit de guerra és un rugit entronador que espantarà els lleons.
Doncs aquest és el seu crit de guerra. Vindran dies millors o dies millors de Joan Rovira a l'esbotzada musical amb la Cristina Cantal. Paco, va, que se'ns hi picarà, que ens hi picaran la una i no haurem escoltat música de vinil.
Doncs posa The Begin per l'orquestra de Sonny Lester.
És tot un clàssic, això de les orquestres, el Begin de Begin. Eh? Sí, però... Qui no l'ha cantat, el Begin de Begin?
Sí, però aquesta versió és molt diferent que normalment l'escoltem. Escolta-la, escolta-la.
Està fent una intro bona. Som-hi. Toca això, toca com les orquestres grans de tota la vida.
Aquelles... Sí, és una versió, és un disc vinil de sí. 33 revolucions de Sonny Lester, que és, té una música variada molt fantàstica.
El guardem aquí i tornarem.